matí. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
No us passa que a la nit us poseu a mirar la volta estelada, si no hi ha núvols, clar, i comenceu a donar-li voltes de com de petits som, quina quantitat de temps tan efímera acabem vivint i, per comparació, com de gran i de llarg en el temps i en l'espai és l'univers. Doncs certament tenim grans misteris sobre el cosmos, però sabem algunes coses, és evident, i per diferenciar les que sí sabem de les que no, l'Agrupació Astronòmica de Sabadell ha preparat per aquest dimecres la xerrada Composició de l'Univers, i per a que ens faci doncs, un avançament de com anirà aquesta jornada, hem convidat a l'astrofísic Albert Morral. Bon dia, Albert.
Molt bon dia.
Què sabem de l'univers? Perquè, clar,
poquet,
tenim tantes incògnites, interrogants...
Sabem molt poc. De fet, això és el que parlarà el conferenciant aquest dimecres. Només coneixem el 5% de l'univers. El 95% és desconegut totalment. El que passa que sabem amb què estem estudiant, no? Sabem que del 95% hi ha dues coses, una es diu energia fosca i l'altra matèria fosca, i ho estem buscant, ho estem investigant, però ara mateix sabem això, eh? Coneixem el 5% de l'univers.
Clar, o sigui que imagina't tots els misteris que encara no hem de descobrir. Quant de temps fa que comencem a tenir doncs, aquestes certeses, no? Aquest 5% que almenys ja tenim una mica més clar.
Sí, ja fa un temps que estem així. Als anys 90 del segle passat ens pensàvem que ho començàvem a saber bastant tot i de cop, pam, va haver-hi un descobriment l'any 98, que és l'energia fosca, i vam veure que allò era gran part, la part més important de l'univers. El 70% el vam descobrir aquell any i no tenim ni idea de què és.
El 70% llavors és energia fosca.
Sí.
I la resta?
Després hi ha un 25% que ni diem. Hem posat noms, de moment, per començar. El 25% matèria fosca i el 5% matèria ordinària, que és la matèria que coneixem, no? El que estem fets nosaltres, els àtoms, les molècules, tot això.
Clar, i ara penso quina és la diferència entre l'energia i la matèria fosca.
Sí, bé. Els noms s'assemblen molt, oi que sí?
Sí.
Però no tenen res a veure. La matèria fosca seria unes partícules que hi hauria ara mateix aquí, aquesta habitació, a tota la Terra, que encara no les hem descobert. Però sabem que hi són perquè notem la seva força de gravetat. I l'energia fosca és una altra cosa. Encara no sabem ni què pot ser, no és matèria, però és la responsable que l'univers s'estigui accelerant, perquè l'univers creix cada cop més ràpidament.
I s'expandeix,
sí.
No?
I la cosa que fa que s'expandeixi cada cop més ràpid en diem energia fosca. És un ingredient que encara no anem molt malament, no sabem ben bé què és.
Clar, i ens hem de preocupar perquè si ocupa el 70% i es va expandint, és com arribarà a un límit,
sí.
O no?
Bé, sí, sí. Això és lent, eh? De moment, tranquil·la, la teva vida no ho notaràs.
Ja puc dormir aquesta nit,
sí.
Mentre miro els estels.
Cap problema. Però d'aquí milions d'anys l'univers serà més gran i s'haurà separat tot més i cada cop més fred i al final tot serà com molt congelat, no? Molt fred. Però no patiu, de moment encara no.
Llavors, ens has d'aclarir també una mica, a més d'aquests conceptes, no? De la matèria ordinària que dèiem, que
sí.
És la part que coneixem, quines partícules hi ha i quins descobriments s'han fet també doncs, recentment?
Clar, el 5% és matèria ordinària, que diem és que és el que coneixem, no? Però clar, no ho coneixem tot encara, ni molt menys. Quan parlem d'això estem parlant de les partícules més petites que formarien tota la resta, no? Els electrons, els quarks, partícules elementals, que en diem. I ara mateix en coneixem una trentena, però encara se n'estan descobrint, encara no acabem d'entendre quina relació hi ha entre elles, això encara faltarà molt, també. D'acord? O sigui que el 5% que diem que coneixem és el que estem investigant aquí a la Terra, no? Els acceleradors de partícules o amb grans telescopis. Això és conegut entre cometes. Però sabem que pesa el 5% de tot.
I llavors, clar, aquest coneixement, no?, d'aquestes proporcions de l'univers després té algunes aplicacions pràctiques, suposo.
Bé, tot té aplicacions pràctiques a la vida, eh? Fa 100 anys hi havia uns físics en uns laboratoris que investigaven una cosa que es deia electricitat i tothom es preguntava per què serveix això, no? I al cap de 50 anys és la base de la nostra tecnologia actual, oi que sí? Doncs ara segurament estan investigant antimatèria i coses així que potser d'aquí 100 anys serà la base d'una nova tecnologia. Uh-huh. Això mai ho sabem.
I aquí és doncs on podríem incloure com els perills per al nostre planeta, o no?
Perill sempre n'hi ha una miqueta, no? Sí, sí. Per exemple, l'Albert Einstein, quan feia la seva teoria, poc s'imaginava que de la formuleta E igual a MC al quadrat en farien bombes atòmiques. Ell no va fer cap bomba atòmica, eh? Però de la seva teoria...
La seva forma...
És la base, oi? Uh-huh. Sí, per després investigar i acabar fent coses destructives, que és el que ens agrada més a la humanitat, eh? Ens dediquem bàsicament a això.
Sí, tenim una part, no?, interior,
sí,
innata,
sí, sí, sí,
que sempre, doncs,
acaba... Ho portem a dins.
Ho portem a dins. Clar, també penso de tot aquest desconeixement, de tot aquest misteri, no?, del 95% restant que no coneixem, què és el que es considera prioritari que hauríem d'arribar, doncs, a saber? Hi ha algunes línies, algunes pautes on van tots els estudis ara?
Clar, pensa que avui en dia s'estudia tot, eh? Però en física teòrica, ja et dic, poder descobrir què seria la matèria fosca i què seria l'energia fosca és molt important. La matèria fosca, que seria el 25%, creiem que en 10 anys ho tindrem, perquè s'estan fent molts experiments, s'està invertint molt, i a molts llocs del món hi ha experiments a sota terra, en grans acceleradors de partícules, que van per aquest camí, no? L'energia fosca, que és l'altre gran ingredient, de moment estem molt més malament, estem peixos, amb aquest tema.
Uh-huh. Amb aquesta xerrada sobre la composició de l'univers anirà a càrrec de Joan Antoni Ros, que és llicenciat en Ciències Físiques. Quina serà la dinàmica i quins seran els temes que s'aniran tractant i desenvolupant?
El Joan Antoni Ros és un crac. És, a part que és físic, és professor d'institut i s'explica molt bé. És com el nostre gran mestre de l'Observatori i de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i sempre que ell fa una xerrada, arrasem, omplim, perquè ell explica els temes difícils d'una manera que sembla que ho has entès, d'una manera que surts i dius, eita, ho entenc tot, l'endemà ja no, eh?
Ja t'has oblidat, no, sí, l'endemà, sí. Tants conceptes i tant.
Sí, sí, és tan bo, tio, que ho fa molt fàcil tot, uh-huh. Us la recomano. Si algú no pot venir, doncs també la pot mirar pel YouTube en directe, ja fa uns mesos que les passem en directe també.
Home, veus, en streaming, eh?
Sí,
com,
sí, sí.
Com ens posem les piles avui dia a les xarxes socials, hem d'estar al dia. I a qui va adreçada, doncs, aquesta xerrada? No sé si hi ha un perfil determinat de públic o tothom hi té cabuda.
Les nostres xerrades, la idea és que vagin adreçades a tothom, al públic en general. Són divulgatives, no hi ha fórmules matemàtiques, no és una classe. A vegades ens surt millor i a vegades pitjor, eh? Això també ho tenim. I a vegades són difícils i a vegades més fàcils. Però la idea és que tothom pugui arribar allà i entengui una part important de la xerrada. Clar, com que a vegades parlem de temes complicadots, doncs potser algú se li escaparà alguna cosa, no? Però està adreçada a tothom.
Fins i tot adolescents i nens.
Sí, 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 venen adolescents i a vegades ve algun nen de 10 anys amb el pare, sí, sí, sí.
Clar, suposo que l'ambient és molt interessant, no?, perquè serà una xerrada molt participativa.
Sí, després de la xerrada hi ha un col·loqui i a vegades s'allarguen bastant els col·loquis perquè són molt interessants.
Clar, a més, en aquest tema en concret, no?, i que hi ha tants interrogants, suposo que la jornada,
clar,
la xerrada s'allargarà.
Clar, clar, aquest no és parlar d'estrelles o de planetes, que ho coneixem millor, sinó són temes molt desconeguts.
I quina relació té en Joan Antoni Ros amb l'Agrupació Astronòmica de Sabadell?
Doncs fa molts anys que és soci, que és membre, ha estat de la Junta, ha portat un grup d'investigació que teníem allà, ara té més feina i no està tan actiu, però durant 25 anys ha sigut una de dels pilars de l'agrupació, ha sigut molt col·laboratiu, no? I ja et dic, és un dels grans físics que tenim per allà, que quan necessitem que ens expliquin algun tema difícil el cridem i ell ens ho fa molt fàcil.
Per exemple, aquest és el cas, no, d'un tema difícil. Qui ha estat l'encarregat de triar, doncs, la temàtica? Ha estat el ponent? Sou vosaltres? És potser, doncs, els ciutadans que sol·liciten, doncs, aquest tema?
Una mica de tot. Tenim dues persones encarregades, la Mercè i la Florence, que busquen conferenciants, conferències, temes interessants, i aquest any ha sigut una passada perquè han portat moltíssims professors universitaris d'arreu d'Espanya. Els últims mesos ha vingut gent, tres vegades, gent de Canàries, han vingut d'Andalusia, han vingut de la resta d'Espanya, venen aquí, fan la xerrada i marxen, eh? No és que passin per aquí, no. A part de... tenim una sort impressionant que estem a costat de Bellaterra. I a Bellaterra hi ha una brutalitat de talent, eh? De professors, d'investigadors, alguns són, donen classes, altres no, però n'hi ha moltíssims. I són molt amables, els hi demanem, i sempre venen. És impressionant perquè sempre ens diuen que tenen ganes de divulgar, d'explicar el que estan investigant perquè la gent sàpiga exactament què fan, no? Que és part de la seva funció, també. Mm-hmm.
Per què és important aquesta tasca divulgativa?
Bé, perquè la població volem saber, no?, en què es gasten els diners, els investigadors, en el fons, no? I per què és important o quines línies d'investigació estan seguint. I anem veient que estem al dia dels progressos científics. Si no, t'has d'esperar que surtin llibres, tarden anys, o internet, però és una mica complicat. Doncs no, aquí et ve directament la persona que està investigant forats negres o ha fet una peça per un satèl·lit. Això ho tenim aquí mateix, eh? És impressionant.
Clar, i llavors no només tens la informació, sinó també tens la possibilitat d'interactuar, d'intervenir, no?, i de resoldre tots aquests dubtes,
sí, sí,
de manera immediata, que això és...
Exacte. Quan s'acaba la xerrada sempre hi va gent a parlar amb el conferenciant, el pobre home està allà...
Que no pot marxar mai.
L'explotem al màxim.
L'exprimiu.
Sí, sí.
I escolta, ara a l'estiu, entre el bon temps i les vacances, creus que reviu l'interès per l'astronomia?
Sí, jo crec que sí, perquè ara s'està més bé al carrer, estem fins tard, la gent mira el cel, veu puntets brillants, ara mateix aquests vespres es veu molt bé Venus, és el punt que brilla més en el cel, es veu molt bé Júpiter, si ens estem fins a les 10 de la nit ja es veu Saturn i Mart, o sigui que, sí, ara la gent, doncs, es nota que en té més ganes d'observar el cel.
I quins fenòmens podrem veure al llarg de l'estiu?
Bé, com et deia, aquests quatre planetes es veuran molt bé aquest estiu. Sobre Venus és més fàcil de veure la resta de l'any, però Júpiter, Saturn i Mart es veuran molt bé ara a l'estiu. Sobretot destaca Mart, perquè Mart cada dos anys s'acosta a la Terra. Bé, s'acosta. Està a 80-90 milions de quilòmetres, eh? Però estan a la mínima distància i aquest any toca. Aquest estiu, a finals de juliol, la Terra i Mart estaran a la mínima distància. Això vol dir que, a simple vista, veurem un puntet molt brillant en el cel. Aviam, no serà una bombeta, un LED, eh? Però serà un puntet brillant al cel de color vermell, vermellós.
Que és el planeta.
Sí, planeta Mart. I si agafem un telescopi, aprofitem perquè en aquesta època, quan passa això, es veuen detalls de la seva superfície, es veuen diferents zones, es veu que té casquets polars, que té muntanyetes, la gent fa fotografies, que les fan molt bé avui en dia, i veiem detallets de la superfície. Això es pot fer cada dos anys i en el món astronòmic, doncs, estarem distrets amb aquest planeta, sobretot.
De fet, ja ho vas avançar, eh? L'última
sí.
vegada que vas
tu
venir.
Tu ja en saps molt,
sí,
eh? Sí,
que
sí.
El 2018 seria, doncs, l'any del planeta Mart, no? L'any Mart. I que, doncs, es podrien descobrir moltes més coses sobre aquest planeta que ens fascina. Moltíssimes gràcies, com sempre. Doncs un plaer, Albert Morral, director científic de l'agrupació astronòmica d'aquí de la nostra ciutat. I recordem, per tothom qui vulgui, és avui a les 8.
Demà dimecres.
Demà dimecres,
a les 8. De 8 a 9, sí. Bona hora, no?
Bona hora.
Abans de sopar.
Abans de sopar, entrada lliure, que sí, això també és important perquè la gent s'animi.
Obert a tothom.
I si no tenen la possibilitat de veure la xerrada per Skype, no?
Que des del sofà de casa, també.
Des del sofà, que a vegades també ens fa mandra, doncs no tenim excuses. Sí o sí, podem aprendre molt més de l'univers, que també aquí, en aquest programa, al matí, que sempre doncs, anem sentint aquests petits batecs, aquestes càpsules de l'univers. És infinit, que sempre doncs, ens acosta l'Albert Morral i ens fan aprendre moltes coses més. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona setmana.